L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. És dijous, dia 25 d'abril. Aquest dijous, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del ple municipal per Ràdio Sant Andreu a través de la 98.0 de la FM i també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Una hora abans, a les 6, l'audiència pública en exclusiva a Ràdio Sant Andreu. Avui també comentarem altres informacions sobre aquest ple municipal. Sebastià Santos serà nomenat primer comissionat de la via pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca en el cas de que el ple municipal així ho decideixi. El consistori ha creat la figura del comissionat, una nova figura que tindrà un caràcter voluntari i no remunerada per la persona que ho exerceixi. La proposta de Sebastià Santos com a comissionat de la via pública es porta a votació popular en el ple d'aquest dijous. Escoltarem les paraules de l'alcalde Marc Giribet davant del nomenament de Sebastià Santos com a primer comissionat de la via pública. I també parlarem del Sant Jordi a les escoles. El Teatre Núria Espert ha acollit aquest dijous l'alliurament dels Premis de les Escoles dels alumnes d'Educació Infantil, Primària i Secundària. A més, avui també comentarem altres informacions, com per exemple que s'ha iniciat la nova edició de la Fira del Vi, 7a edició. Ha estat aquest dimecres amb un tast de 3 vins blancs del celler Quim Batlle de la DO Alella. Una Fira del Vi que enguany s'allarga fins aquest diumenge amb la celebració de la Fira del Vermut diumenge i dissabte a la tarda amb la celebració de la Fira del Vi amb la presència de 20 cellers. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
Sebastià Santos serà nomenat primer comissionat de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i en concret en funcions a la via pública. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha creat la figura del comissionat, una nova figura que tindrà un caràcter voluntari i no remunerada per la persona que ho exerceixi. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
El comissionat és una figura que no representa cap cost per l'Ajuntament, és una figura que el que pretén i el que busca és millorar, aplicar més qualitat, aplicar valor en els processos del qual se li encarrega. En aquest cas, per nosaltres, ho hem explicat sempre, és una prioritat la via pública, ho hem dit per activa i per passiva, i en comptes de només dir paraules, passem als fets, i precisament el primer comissionat que implementa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, la seva història és un comissionat de via pública, un comissionat que ens ha d'ajudar a millorar els processos de neteja, a millorar el manteniment dels carrers, de l'asfalt, dels parcs infantils, a millorar els processos dins de l'equip de brigada, a fer el seguiment dels contractes que externalitzem en empreses. Per tant, és una figura que, com bé deia, aporta el seu coneixement, la seva experiència com industrial, que ja havia treballat per ajuntaments i en concret per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Per tant, és una figura que ens ha d'ajudar a millorar a l'espai públic, que és una de les meves obsessions.
La proposta de Sebastià Santos com a comissionat de la via pública es porta a votació en el ple municipal. L'alcalde Marc Giribet ha destacat la seva experiència com a industrial i pels seus coneixements sobre el funcionament del consistori i també de Sant Andreu de la Barca.
Doncs us puc anunciar, perquè en el plenari així ho farem, que el primer comissionat serà el Sebastià Santos i Ciurana. És un industrial del món de l'electricitat i dels automatismes que ha treballat com a licitador en l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i que després de la seva dilatada experiència de més de 40 anys pot aportar molt i molt valor en aquest sentit.
Ja fa uns mesos va parlar del comissionat, també va parlar en el ple municipal la presentació del que és el comissionat. Les persones que ocuparan aquests càrrecs de comissionat, en quines condicions ocupen aquests càrrecs? Va comentar que era un càrrec voluntari, sense una remuneració.
És totalment un càrrec voluntari. Aquestes persones, i ho vull agrair públicament, es presten a servir a la ciutat de manera gratuïta, plenament gratuïta, cap cost per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i el que fan és posar tota la seva experiència i vàlua a disposició dels ciutadans i ciutadanes. Aquestes són les condicions. Finalment no tenen rang de regidor, com inicialment havíem plantejat, després de negociacions amb els diferents grups de l'oposició, precisament es va decidir això. I el que ens sap molt greu és que ho haguem de presentar ara, en el mes d'abril, quan això ho podríem haver fet al ple de gener, perquè ja tindríem el ROM aprovat. I alguns grups van decidir van decidir alguns grups de l'oposició, entre ells el principal, dilatar aquesta posada en marxa, i el que feien és dilatar la millora que aquestes figures ens poden aportar a la ciutat.
Primera figura, Sebastià Santos. L'Ajuntament està pensant en d'altres comissionats?
Estem estudiant altres possibilitats. Una que pren molta força seria també un comissionat per conèixer els circuits i els processos de l'Ajuntament, per agilitzar-los, per ser més eficients i més automàtics de cara a la ciutadania, per tant que l'Ajuntament pugui donar una resposta més ràpida i més eficaç. I de moment estem estudiant també altres possibles comissionats i altres perfils que puguin donar resposta a aquestes necessitats. Però sí, no ens aturem i seguim mirant opcions per millorar i en qualitat, també en visió de qualitat, els processos de l'Ajuntament.
La proposta de Sebastià Santos com a nou comissionat de la via pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca es portarà a votació en el ple municipal d'aquest dijous.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca té previst invertir 1,7 milions d'euros en diversos projectes. La reorganització del Parc de la Solana, la renovació de 8 parcs infantils, l'asfaltat de carrers, l'adquisició d'immobles o la compra d'un camió grua per la brigada municipal són algunes de les inversions que es duran a terme aquest any 2024. Aquest és un dels punts que es portarà a votació en el ple municipal del proper 25 d'abril. Joan Jansana, regidor d'Urbanisme.
El total de les inversions que es faran, que s'aprovaran doncs, en aquest ple del mes d'abril, doncs és al voltant d'1.740.000 euros, d'acord? En total. Per tant, doncs estan desglossades en diferents partides, unes de nova creació i altres en que ja estan fetes i en les quals s'incrementa la despesa.
Hi ha partides de nova creació per l'adquisició d'immobles amb 215.000 euros i la reurbanització del Parc de la Solana amb 263.000 euros.
Unes partides de nova creació, d'acord, per adquirir l'immoble que tenim al costat, aquí a l'edifici de l'Ajuntament, d'acord? Doncs ja destinem una partida de 215.000 euros i doncs, també fem una partida de nova creació de la reurbanització del Parc de la Solana, que doncs, per un import de 263.000 euros. D'acord? Aquesta reurbanització, remodelació del parc de la Solana doncs, implicarà des de la plaça Mercè Rodoreda integrar-la més dins del parc i farem una renovació de tot el que és el parc de la Solana.
Altres partides es destinaran a la renovació de 8 parcs infantils, com el parc de la plaça Federico García Lorca, el parc de l'estació o de la plaça 11 de setembre. També la compra d'un camió grua per la brigada i un vehicle per protecció civil.
Les d'increment de despesa doncs, es fan transferències a Saburbà per millores de l'equipament esportiu, val? Per equips informàtics i per doncs, serveis de maquinària. I també s'invertiran 400.000 euros en els parcs infantils, d'acord? En la renovació de 8 parcs infantils. Intentarem doncs, que es facin doncs, durant aquest any 2024. I també doncs, augmenta la despesa de 45.000 euros per l'adquisició del camió grua, d'un camió de grua per la brigada, juntament amb els 80.000 euros que ja teníem, doncs és el valor de 135.000 euros doncs per renovar el camió de la brigada. També s'adquirirà un vehicle de seguretat ciutadana, un vehicle per protecció civil.
El consistori també invertirà al voltant de 300.000 euros en la renovació de l'asfaltat dels carrers.
I doncs també es destinaran 300.000 euros en renovació del paviment asfàltic en diferents punts de Sant Andreu. Val? No es farà una renovació de paviment asfàltic d'un punt en concret, sinó que el que hem fet és doncs, anar buscant tots aquests punts que són problemàtics. Conjuntament doncs, hem estat treballant amb la policia i amb els tècnics per veure doncs, quins són els punts més problemàtics i actuarem doncs, en diversos carrers de Sant Andreu. Això, es faran reparacions puntuals per diferents carrers, que són reparacions doncs, que s'han anat detectant doncs, a través d'avisos dels veïns o també de la policia local, i per tant doncs, no s'actuarà només en un carrer concret, sinó s'actuaran parts de diferents carrers que estaran repartits per tota la ciutat.
Totes aquestes inversions es portaran a votació en el ple municipal, que tindrà lloc el proper dijous, dia 25 d'abril, i que ja també es podrà seguir en directe a través de Ràdio Sant Andreu.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
I en el ple municipal d'aquest dijous també diferents mocions, una moció de suport als dictàmens del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat sobre el sistema públic de pensions, l'edatisme en la publicitat i els mitjans de comunicació i viure amb benestar i seguretat. Les diferents formacions polítiques també presenten moció en aquest ple municipal, excepte de FEM Sant Andreu. Tot seguit les repassem. El grup municipal del PSC a Sant Andreu de la Barca reclama amb una moció l'equiparació salarial dels treballadors de les residències. El grup municipal del PSC presenta moció aquest dijous, on demana l'equiparació salarial de les persones treballadores de les residències que treballen amb persones grans i dependents. La moció recorda que a Catalunya hi ha més de 40.000 professionals del sector d'atenció a les persones grans i en situació de dependència. Juan Pablo Beas, portaveu del PSC a Sant Andreu de la Barca.
En aquest ple municipal tractem una moció que afecta a moltes persones. Hi ha molts veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca que també que es dediquen doncs, a l'atenció a residències, a cuidar la nostra gent gran, i ens trobem en una situació molt, molt injusta, no? Que hi ha unes categories i uns salaris, per exemple, els treballadors i treballadores que treballen doncs, amb les residències de titularitat pública de la Generalitat, i la resta, les concertades, hi ha una diferència de sous molt gran, no? I en aquest sentit no considerem just que hi hagi aquesta diferència tan abismal, i el que reclamem és que hi hagi una equiparació per dalt dels sous. Per tant, demanem que aquestes residències, que la Generalitat injecti una quantitat important de diners per tal de que aquests treballadors i treballadores que no estan en la pública tinguin un sou igual que els que treballen en la pública, no? Jo crec que estem en una societat que ha de cuidar més a qui cuida, i en aquest sentit hem de fer que tinguin unes bones condicions de treball, un bon salari, i això garanteix doncs, una magnífica atenció, que ja fan amb la situació que tenen ara, però jo crec que s'ha de reconèixer la tasca i doncs, equiparar el sou de qualsevol persona que treballi en el mateix àmbit doncs, que tingui una equiparació salarial.
La moció del PSC que serà presentada aquest dijous en el ple municipal, que es podrà escoltar en directe a través de Ràdio Sant Andreu a partir de les 7 de la tarda. Vox presentarà una moció per ampliar l'horari de les terrasses. La formació política demana una actualització de l'ordenança municipal reguladora de l'ocupació de l'espai d'ús públic mitjançant terrasses als serveis d'establiments o de restauració. La moció de Vox demana permetre l'horari de terrasses des de l'1 d'abril fins a l'1 de novembre amb autorització fins a les 24 hores. El portaveu de Vox, Antonio López, ha comentat els punts de la moció a Ràdio Sant Andreu.
Tras escuchar a varios restauradores dándonos quejas, ojo, unas quejas que con total tranquilidad, con total humildad, etcétera, referente a que el horario el horario de invierno es excesivamente amplio y el horario de verano es muy reducido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el horario de invierno se compone de 7 meses y el horario de verano de 5 meses. Implicando que en invierno la terraza se tiene que recoger a las 11 de la noche y en horario de verano a las 12. Entonces nosotros entendemos que eso no es justo y pedimos justamente lo contrario. Por la mejora de los propios negocios, ante una posible creación de empleo al aumentar el volumen de negocio, y ya para más inri, puesto que la climatología acompaña, entendemos que sería muy provechoso, tanto para el cliente como para el negocio, que, por ejemplo, en este mes de abril ya pudieran tener las terrazas abiertas hasta las 12 de la noche. Entonces, presentamos esta moción pensando que es algo totalmente coherente y, ojo, sin olvidarnos del descanso de los vecinos, que entendemos que ha de respetarse. Pero nosotros lo que pedimos, que aquella terraza que no, en la cual los clientes no se comporten, lógicamente responsabilidad del propietario o del restaurador, bueno, pues tendrá que actuar el medio sancionador para corregir esta situación. Pero también tengamos en cuenta que no pueden pagar justo por pecadores y habrá terrazas que sean más molestas y otras que no lo sean. Entonces entendemos que es algo justo, sobre todo por el bien de los negocios de nuestro pueblo.
Les paraules del portaveu de Vox, Antonio López, davant d'aquesta moció que presentaran en el ple municipal del proper dijous, dia 25 d'abril. Som Sant Andreu presentarà una moció per implementar pictogrames als equipaments municipals per fer accessible la informació a les persones amb TEA. La moció pretén també conscienciar més a la població sobre les necessitats de les persones amb TEA i així fomentar la participació activa dels diferents comerços de Sant Andreu a Barca a través de la senyalització personalitzada del seu negoci perquè sigui reconegut per les persones amb TEA. Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu.
De instalar lo que son los pictogramas, dibujos muy sencillos que todos conocemos, que son símbolos, pero que no son ininteligibles, sino que es una especie de pictograma que nos van a recordar cosas familiares y que nos va a ayudar, por supuesto, a nuestro entorno. Una de las cosas muy importantes es que ya la asociación Todos en Azul han propuesto al ayuntamiento como el de Tarragona y se está impartiendo. Son pues, señalizaciones con pictograma en los principales edificios y servicios de cada lugar para que tanto nuestros niños y mayores con autismo en su día a día puedan acudir con sus padres o con sus tutores a todo tipo de establecimientos. Esa es la idea, llevarlo a panaderías, restaurantes, farmacias, en fin, que la idea es invitar a todo establecimiento que se una a este gran proyecto que hace un entorno más acogedor para las personas, para los niños con autismo. La moción plantea ser de manera, pues eso, como siempre ya tenemos 6 mociones que han sido aprobadas unánimemente y yo sé que esta moción va a llegar a muchos porque imagínate que si yo siempre pongo este ejemplo, si vas a Japón y te encuentras con símbolos y con un idioma distinto y pues así se sienten muchos personas con espectro autista. Y bueno, y disléxicos mismos con lateralidad y esto es pues una visión completa. Imagínate lo que te decía en Japón y de repente que encuentres la imagen o el dibujo de un hospital, dibujo de un hotel, dibujo de una panadería, dibujo, pues esto va a ayudar muchísimo porque son muy gráficos los que tenemos, por ejemplo, dislexia o los que tienen síndrome de Asperger o trastornos autistas, pues somos muy gráficos, entonces, ¿qué sucede? Que si ves un símbolo que te es familiar, pues realmente lo agradeces. Entonces, yo creo que bueno, es plantear la posibilidad de implementar esta medida en estos diferentes lugares que conviene señalar, como ayuntamientos, centros de salud, centros cívicos, conservatorios, hasta la policía, todos. Y bueno, hacer también uno de los objetivos es que tengamos una ciudad inclusiva.
Les paraules de Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu, que presentarà aquesta moció en el ple municipal del proper dijous, dia 25 d'abril. El Partit Popular de Sant Andreu de la Barca demanarà en una moció que la sala de plens tingui una fotografia del rei Felip VI. Amb la moció, la portaveu popular, Sonia Aranda, demana a l'Ajuntament que compleixi amb el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
El Grupo Municipal del Partido Popular de Sant Andreu de la Barca presentamos una moción para el pleno de este mes de abril en el que instamos al Gobierno Municipal a la colocación de una fotografía del rey Felipe VI en la sala de plenos del ayuntamiento, que actualmente pues no existe. Nosotros como grupo municipalista y constitucionalista deseamos hacer cumplir lo que marca el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales y por lo tanto esperamos que salga aprobada por una cierta mayoría siempre y cuando se entienda que el gobierno actual, que es FEM, siendo un gobierno municipal, respete pues este reglamento, ¿verdad? Entonces, bueno, presentaremos esta moción, recordaremos la obligatoriedad de cumplir pues con lo que nos marcan los reglamentos y esperamos que el gobierno municipal pues así lo haga.
En Comú Podem també presenta moció en el ple del proper dijous, dia 25 d'abril. En Comú Podem, en aquesta ocasió, presenta una moció per garantir el caràcter públic del Sistema Nacional de Salut. Mariano Nieto, representant d'En Comú Podem.
Desde los años 90, vemos como las administraciones autonómicas, como Cataluña, como Madrid, como Valencia, utilizan los contratos públicos como método legal para privatizar nuestra sanidad. Y las consecuencias, evidentemente, las pagamos la población a diario. Listas de esperas interminables, cierres de centros de atención primaria y de urgencias, falta de personal como médicos, sanitarios, falta de recursos. Y en ese sentido, el pasado 5 de abril, se presentó una proposición de ley para garantizar el carácter público del sistema de salud y revertir así la tendencia de privatización de nuestra sanidad. Desde En Comú Podem hemos presentado una moción este mes para dar soporte a esta aprobación de ley. Una ley que de entrar en vigor impedirá la privatización de nuevos centros sanitarios. Se establecerán medidas de seguridad para evitar que esos contratos se utilicen como una forma legal de privatizar nuestra sanidad y se establecerán mecanismos para devolver la sanidad al control de lo público e iniciar un proceso de desprivatización de nuestra salud. La protección de la salud de la población es incompatible con el ánimo de lucro de las empresas privadas y por eso, en Comú Podem, queremos un sistema sanitario público, universal, eficiente y de calidad y, por supuesto, libre de privatizaciones.
Aquest és l'argument de la moció d'En Comú Podem per aquest mes d'abril, aquesta moció per garantir el caràcter públic del Sistema Nacional de Salut.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'Infosap.
Com a cloenda dels actes de Sant Jordi, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha lliurat els premis del Sant Jordi a les escoles de la ciutat. Enguany s'han presentat al voltant de 2.500 treballs d'alumnes d'educació infantil, primària i secundària. El Teatre Núria Espert ha estat novament l'escenari del lliurament del concurs d'aquests treballs literaris de les escoles i que ha comptat amb la participació dels alumnes d'educació infantil, primària i secundària. L'alcalde Marc Giribet, el regidor de Cultura Andreu Mitjans i Anna Serra, com a regidora d'Educació, Infància i Família, han lliurat els premis. L'alcalde Marc Giribet, en el seu discurs, ha demanat als nens i nenes que segueixin escrivint i llegint, i que ho facin en català.
Avui el més important és que els petits i mitjans, és a dir, els nens i nenes i les joves de Sant Andreu de la Barca, pugueu gaudir del vostre premi ben merescut. Per tant, jo només faré una intervenció molt, molt, molt breu. Primer de tot us vull dir que estic extremadament orgullós dels alumnes de Sant Andreu de la Barca amb aquests més de 2.000 treballs que s'han presentat en aquest concurs. També a les famílies que els heu animat i acompanyat doncs, en aquesta redacció, en aquest poema, en aquest dibuix. Per tant, moltíssimes gràcies també a les famílies i, com no, a les escoles i als equips docents que també els acompanyeu en aquesta formació, en aquesta educació i que sense vosaltres, al igual que sense les famílies, seria impossible poder teixir aquesta societat que tots anhelem, aquesta societat cohesionada, aquesta societat culta, aquesta societat que ens ha d'ajudar a anar més enllà. I la segona idea que avui us volia dir és, com deia el Ferran, que ens deia de que no deixeu de llegir, no deixeu d'escriure. Jo també us demano, no ho deixeu de fer en català. Llegiu i escriviu en català. Des de l'edat mitjana, la nostra llengua es porta preservant durant segles i segles. I ara, nosaltres i vosaltres, petits i grans, la nostra generació té la responsabilitat de guardar aquesta llengua, d'expandir-la, si és necessari. Per tant, també us agraeixo que totes i tots ho hagueu fet en català. Per tant, seguiu llegint i seguiu escrivint en català. Moltíssimes gràcies a totes i tots i moltes felicitats.
A Ràdio Sant Andreu també hem parlat amb la regidora d'Educació, Infància i Família, Anna Serra.
Avui fem l'entrega dels Premis Literaris, als quals han participat tots els nens i nenes de les escoles d'infantil i primària i els instituts del municipi. I bé, han arribat fins aquí doncs, 80 finalistes, que ja es poden considerar tots guanyadors i guanyadores.
Estem parlant de 80 finalistes de 2.500 nens i nenes que han participat en guany en aquest concurs de Sant Jordi, no?
Exacte, intentem donar cabuda al màxim d'infants possible perquè tots tinguin doncs, una miqueta de reconeixement del seu esforç i de tota la feina que fan dia a dia a l'escola.
Podem veure aquí els treballs guanyadors d'aquest any, des dels més petits, a partir de 3 anys fins a...
Sí, fins a quart de l'ESO. Els més petitons han anat fent un dibuix, a mesura que van creixent doncs van incorporant alguna lletra, alguna frase, potser algun rodolí, després hi ha narrativa i finalment els més grans, doncs narrativa i poesia.
Sempre aquests premis es donen per Sant Jordi, no? Relacionat amb la literatura, no? Amb el dia del llibre.
Sí, és un fantàstic moment per fer aquest reconeixement, fer tota aquesta feina de com dius, de literatura, de les lletres, i fer tota, bueno, des del municipi fer tota una setmana dedicada a Sant Jordi i des de l'escola moltes més setmanes, que això s'ha de reconèixer perquè els mestres ho porten treballant molt de temps.
Per això aquí hi ha un reconeixement dels nens i nenes que han participat i també d'aquesta feina que també han hagut de realitzar els professors i professores, no?
Feina que sovint és invisible i que també volem visibilitzar i bé, donar les gràcies a tots els equips docents que fan possible que un dia com avui doncs, sigui possible.
Els guanyadors i guanyadores tenen com a premi un regal cultural, no? Hi ha llibres, hi ha entrades per espectacles.
Tenim també auriculars perquè escoltin música, entenent la música com a també part cultural. I sí, aquest any tenim jocs que van en relació també amb els ODS, els llibres també els hem triat en aquest sentit, així que penso que els agradaran molt.
Les paraules d'Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Família a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, després del lliurament de la nova edició dels Premis del Sant Jordi a les escoles. L'acte celebrat en el Teatre Núria Espert, enguany s'han presentat al voltant de 2.500 treballs d'alumnes d'educació infantil, primària i secundària de totes les escoles del municipi. Uns 80 nens i nenes han estat finalistes i premiats en aquesta edició.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
A Muntes de Vins, del celler Quim Balla, de la Deo Alella, ha arrencat la 7a edició de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. La denominació d'origen Alella és la convidada de la nova edició de la Fira del Vi. La sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert ha acollit la primera de les tres degustacions populars prèvies a la celebració de la Fira del Vi i del Vermut. Una degustació de tres vins blancs amb formatges artesans de xarcuteria Alícia. Sobre la Deo Alella hem conversat amb Quim Balla, el president de la Deo Alella, del celler Quim Balla, i amb el sommelier Joan Aire.
Pues mira, la Deo Alella està constituïda del 1952-53, és la més antiga d'Espanya, i tenim uns vins diferents, com les deos, perquè és normal, perquè tenim sauló, tenim mar, tenim una part interior de muntanya, que tenim una part influència del Montseny, i ens dona uns vins molt peculiars, un punt salats, mineralitat així accentuada, bueno, uns vins que són de l'any 60, en els vins de moda de Barcelona, saps? I ara pues, mantenim aquell esprit amb menys hectàrees perquè se'ns ha fet petit a la DO degut al pla urbanístics. i hem perdut hectàrees, però bueno, tenim uns vins dintre de Catalunya, diguéssim, l'Incavi ens té en un nivell molt alt.
A l'hora d'elaborar aquests vins, quin és el procés que vostès segueixen? Vostès tenen des de l'any 2003 la certificació ecològica?
Sí. Jo el 2001 que vaig començar a tindre ja alguna cosa, vaig plantar els ceps ecològics, i el 2003 hi ha certificació. O sigui, soc dels primers de la DOLella ecològic.
Avui en dia fer vins és costós, és laboriós?
Tu imagina que totes les finques, no totes, però quasi totes, mínim tenen un 20% de desnivell. I això tot és digital, diguem, no? Tot és a base de mans. I això és costós. No és aquelles esplanades que agafa una màquina i t'agafa 20.000 quilos en un dematí. Nosaltres no. Tot és molt manual, molta selecció, i tot això és costós.
Que diu que és digital, evidentment, perquè es fa amb les a mà, es fa a les mans, per tant és un procés molt més laboriós, però això segurament fa que es valori encara molt més aquest producte final, no?, que s'aconsegueix.
Sí, mirem de valorar-lo. El que passa que aleshores ja entra una mica la pel·lícula aquesta de nosaltres fem un vi que ja d'entrada és car, aleshores hem de competir amb vins que la gent no acaba d'entendre, perquè són molt barats, perquè venen de fora i no ens acabem d'estimar el que tenim.
Per tant, hem de reivindicar més els nostres vins, no?
Jo crec que sí. Ens hem de creure molt on estem, la proximitat. Si el Maresme, per exemple, sol al Maresme, compressin als restaurants una caixa cada setmana, no tindríem prou vi. Perquè et facis una idea de com és el tema, no?
Avui hi haurà el tast de tres vins blancs. Ens acompanya també el sommelier Joan Aire. Aquests tres vins d'avui, què és el que es presenta? Quins són els vins?
Bueno,
és la proposta d'avui.
La proposta són dos vins blancs amb cupatge, de les tres varietats que nosaltres treballem, els que un dels cupatges serà de l'any 2019 i l'altre serà el 2014. També farem la comparativa de què passa amb els dos vins. I un d'ells és un monovarietal de garnatxa blanca, que serà un 2017. Nosaltres el que volem demostrar una mica és que els vins blancs també tenen una capacitat de guarda, igual que els vins negres. I de fet nosaltres fem vins blancs com si estiguéssim fent vins negres. Aleshores aquí volem demostrar una mica també doncs, on estem situats, que estem a Tiana, i aquesta salinitat, perquè estem a 4 quilòmetres en línia recta al mar, i després aquesta mineralitat que ens la dona el nostre terroir, que és el sauló, que no és més que granit esmicolat i que fa que sigui aquesta part més metàl·lica, més mineral, i que enriqueix més els nostres vins, no? A part de l'exposició al sol, no?
Per tant, no és només, com comentava abans, de reivindicar la denominació Alella, sinó reivindicar també els vins blancs. No sé si en algunes ocasions tenen la sensació de que potser el vi blanc està considerat com de segona, no?, comparat amb el vi negre.
Bueno, sí, però tenim la gran sort que també ara els vins blancs tant serveixen com per l'estiu, l'hivern, la tardor, la primavera, no? En canvi, els vins negres només serveixen per l'hivern, no? Sí que és veritat que hi ha vins negres que, bueno, a l'estiu els fiques a una temperatura una hora a la nevera i bueno, te'ls pots prendre, no? Però els vins blancs ara tenen aquest caràcter que els pots fer servir en qualsevol època de l'any. A part, nosaltres doncs, fem aquestes anyades antigues que no deixaran de ser doncs, vins gastronòmics i que serveixen per tot tipus d'àpat.
No només avui, sinó aquest dissabte, també estaran presents a la 7a edició de la Fira del Vi. Les propostes que presentareu són similars a les que es presentaran avui?
Hi ha alguna cosa més que portarem, sí. Portarem la pansa blanca, que és la varietat autòctona de la zona, perquè també la gent, volem exposar també que la gent descobreixi la salinitat i com van variant els vins a mesura que vagin tastant.
Comentava abans Quim Batlle, que és el president de la DO Alella, que és la primera vegada que estaran a la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, tot i que vostè antigament tenia certa relació amb Sant Andreu de la Barca, no? Un familiar.
Tenia un oncle que tenia una finqueta aquí a Campalet i veníem molt sovint, si no cada mes veníem un cop, estava un cap de setmana amb ell aquí i tenia molta fruita, tenia de tot, o sigui, era un lloc molt xulo. La veritat que ha canviat moltíssim, ha canviat molt.
Per tant, ara a través del vi aquest retrobament, no?, amb Sant Andreu de la Barca, no?
Sí, 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 bueno, que serà més divertit ara, perquè abans no hi havia vi, perquè era molt petit, però ara sí, ara amb el vi farem més coses, sí, sí.
Els vins blancs han estat acompanyats de tres formatges artesans d'Alícia Xarcuters. Toni Martínez ens fa les recomanacions dels maridatges.
Sí, hem portat tres formatges d'un perfil més aviat suaus. El primer seria un brie de cabra, és una pasta tova, semitova, de cabra, molt làctica, molt amb el punt de la llet, de l'acidesa de la llet, no? El segon seria un formatge d'ovella clàssic castellà de la zona de León, un semicurat amb una mica de decoració, tirant a curat més aviat, vale? Amb el punt de l'ovella però sense estridències. I el tercer seria un clàssic que ja hem presentat en algunes fires de primavera, etc., que és el Blossom amb flors. És un formatge de llet crua de vaca amb flors dels Pirineus, dels Alps austríacs, i bueno, és un formatge molt, molt espectacular i jo crec que agradarà.
Avui es combinen aquests formatges, aquest maridatge, amb tres vins blancs, aquesta proposta de la Deo Alella.
Sí, 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 sí. Per això hem buscat aquest perfil, no? Perquè combinin bé, els formatges tenen tocs florals, tenen tocs així en punt d'acidesa, i creiem que és la millor combinació possible que pot haver-hi amb aquests espectaculars vins d'Alella.
Toni, un any més participant de la Fira del Vi, fent aquests maridatges aquests dies, també el cap de setmana també participant de la Fira del Vi, que suposa per vosaltres tornar a participar.
Bueno, un orgull i un plaer, ens encanta, és una activitat que ens encanta estar-hi, ser-hi presents, veure els clients des d'un altre punt de vista, saludar la gent i, bueno, i fer fira i festa.
El dijous, la sala Federico García Lorca acollirà una degustació popular de vins del celler Luis Secañas de la Deo Rioja, i el divendres una degustació de vins escumosos del celler Escofet Rossell amb Deo Penedès. Dissabte, la celebració a partir de les 6 de la tarda de la Fira del Vi de la 7a edició, i el diumenge a partir de les 11 del migdia la primera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació a través de radiosantandreu.com.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
El 6 de maig s'obren les inscripcions per al casal d'estiu i les estades de tennis i de futbol. Les inscripcions es fan de manera telemàtica a través de la pàgina web d'esports.sabarca.cat pel casal esportiu, el casal jove i les estades de tennis i de futbol. El regidor d'Esports i Activitat Física, Miquel Àngel Abril, ha donat més detalls de l'oferta d'enguany.
Programa d'activitats esportives que lidera en aquest cas l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que tenim quatre temàtiques o quatre eixos principals. El primer seria el casal esportiu, el que anomenem casal esportiu, que és un mix amb moltíssimes activitats de diferents famílies, activitats lúdiques, jocs esportius, esports individuals, curses de natació, sorties a la natura, activitats aquàtiques, taller de música, dansa, és a dir, és un mix prou potent i prou atractiu perquè, bueno, els integrants d'aquests o els participants d'aquests casals s'ho passin d'allò més bé. Després tenim, per una altra franja d'edat una miqueta més gran, tenim el mateix o una filosofia molt semblant al que anomenem casal jove, també amb totes aquest mix d'activitats. I després també tenim dos eixos més, que serien les estades de tennis i les estades de futbol, i per finalitzar tindríem l'eix, diguéssim, dels cursets de natació.
Les activitats es duran a terme al complex esportiu L'11 i també a Can Salvi. Comptaran al voltant d'una participació de 800 nens i nenes de la ciutat.
Doncs els jocs serien al poliesportiu 11 i també a les instal·lacions esportives de Can Salvi. I les dates serien el primer torn del 25 de juny, és el primer torn, fins al 12 de juliol, i el segon torn seria del 15 de juliol fins al 26 del mateix mes de juliol. Doncs al voltant d'unes 800 persones, ara mateix hem tingut pics de més de 1.000 persones en el passat, però al voltant de 800 persones, que ja diu prou del múscul i de la significació d'aquesta oferta de l'Ajuntament.
A partir del 6 de maig s'inicia el període d'inscripció per al casal d'estiu i les estades de tennis i també de futbol.
Doncs el període de preinscripció en la majoria dels casos començaria el 6 de maig, amb l'excepció dels cursos de natació, que comença una miqueta més tard, o sigui que a partir d'aquí ja podrem fer les inscripcions. dir que és important que trobaran tota la informació detallada sobre les inscripcions, tota la informació sobre els torns, els preus d'abonat, no abonats, etc. en la web d'EsportsApp, també a l'Ajuntament, i allà tindran tot el detall sobre tota l'operativa per fer les inscripcions.
Tota la informació i també les inscripcions a través de la pàgina web d'esports.sabarca.cat.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Des de l'any 2012 es du a terme anualment, amb la participació de 50 empreses, el programa Accelera el Creixement. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca col·labora amb aquest projecte finançat per la Diputació de Barcelona i també PIMEC, amb l'objectiu de donar suport a empreses amb un alt potencial de creixement. Enguany, l'Accelera el Creixement arriba a la seva 13a edició i en volem parlar amb Dani Porta, que és tècnic d'empresa a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Primer de tot, voldríem parlar i comentar, doncs, a qui està adreçat aquest programa d'Accelera el Creixement?
Doncs el programa Accelera el Creixement va adreçat a les microempreses, les petites i les mitjanes empreses, que tinguin 3 treballadors o més en plantilla, que tinguin el seu centre de decisió o la matriu a la província de Barcelona i que tinguin una trajectòria empresarial igual o superior a 5 anys, és a dir, que s'hagin creat abans del 31 de desembre del 2019. Val? I també dues coses importants, que tinguin voluntat d'invertir en el creixement i que s'hi puguin dedicar. Han de dedicar-li unes horetes, no són moltes, però s'hi han de dedicar-hi, en certa manera.
Doncs aquests són els requisits, són les empreses que poden beneficiar-se del programa d'Accelera el Creixement. Parlarem ara de quin és el seu funcionament i també parlem ara dels objectius d'aquest programa. Ajudar a créixer, a les empreses, el principal en aquest cas objectiu d'aquest programa, però en tenim d'altres.
Sí, de fet, ja ho diu el nom del programa, no? Accelera el Creixement, és a dir, ajudar a créixer aquestes empreses que participin dins del programa. De fet, els objectius serien, bàsicament, jo diria que 3. El primer seria aconseguir aquestes 50 empreses amb ganes o amb un elevat potencial de creixement, perquè puguin obtenir un pla, diguem, estratègic o de creixement per posar en marxa o cobrir els reptes que tenen en la seva activitat, en el seu negoci. Després, obtenir aquest pla de creixement, com deia, seria el segon objectiu. O sigui, primer aconseguir les empreses, que aquestes empreses tinguin un pla de creixement, i després ajudar-les a fer un pla d'acció, o sigui, es mira amb aquest programa, es fa una diagnosi de com estan les empreses ara i a futur es desenvolupa o es crea un pla d'acció perquè puguin arribar als seus objectius o complir els seus reptes.
Per arribar a aquests objectius que ens comentes ara, com s'obtenen aquests objectius? Quin és l'ajut que reben en aquest cas les empreses?
Val. Les empreses, durant tot el programa, estan, diguem, ajudades o tenen la col·laboració de diverses figures, no? Per una banda, hi ha un tutor que fa el seguiment dins del programa, o sigui, en totes les fases, i després, en cada una de les fases, que després en parlarem, hi ha una sèrie de consultors que normalment hi ha uns experts que diríem són els que dissenyen aquest pla de creixement que fèiem, són experts en creixement empresarial, i després per definir el pla d'acció hi ha uns especialistes. En el pla de creixement es determinarà quines necessitats i en quin camp l'empresa pot obtenir unes millores, i en el pla d'acció, que seria la tercera fase del programa, hi ha aquestes figures que són els especialistes en les diferents temàtiques.
Per tal d'ajudar doncs, el creixement o accelerar el creixement de l'empresa, hi ha diversos punts, no? Com el finançament, l'organització i l'equip en directiu, la transformació digital o, per exemple, la internacionalització, a més de la comercialització i arribar doncs, a nous canals. No?
Exacte. Són els on es focalitza el desenvolupament del programa. Bàsicament són aquestes tres palanques de creixement, és a dir, la part comercial, el buscar nous canals, el replantejar l'estratègia comercial, el desenvolupar les habilitats que es necessitin per aquests nous canals o per millorar l'estratègia. Després hi ha la part de digital, que és digitalitzar els processos dintre de l'empresa, de la indústria, i adoptar, per exemple, ajudar a adoptar tecnologies 4.0, que ara estem veient que estan, diguem, de moda, però bueno, que al final és el que s'ha d'apuntar a l'empresa de cara al futur, no?, per ser competitiva. Un altre dels camps que es focalitza el programa seria l'organització i l'equip directiu, és a dir, desenvolupar aquelles capacitats per impulsar els nous models de negoci que puguin sorgir d'aquest assessorament. El tema de internacionalització seria un quart camp a desenvolupar i en aquí el que es busca és poder ajudar a accedir a mercats internacionals, a les empreses, o a consolidar-se si ja han accedit. I per últim, el tema del finançament, que seria millorar l'àrea financera o cercar noves fonts de finançament per aquells projectes o aquelles noves inversions que tingui l'empresa.
Parlem de les tres fases. La primera fase és la selecció d'aquestes 50 empreses. Ara hi ha un període que és fins a principis del mes de juny, que les empreses que estiguin interessades s'han d'apuntar-se en aquest programa d'Accelera el Creixement. Uh-huh. I després, de totes les empreses, no és la primera que s'apunta, la primera que finalment aconsegueix plaça, sinó que es fa una selecció de totes les empreses que s'han presentat. Per tant, aquí hi ha una selecció prèvia i a l'hora de fer doncs, una candidatura per poder optar a participar a l'Accelera del Creixement ha d'haver uns condicionants concrets, no?
Sí, exacte. O sigui, en aquesta primera fase, que és la part de selecció, de fet, hi ha uns consultors o un equip d'experts que seran els que decidiran quines empreses entraran dins el programa. Ja hem dit abans que són 50 empreses les que seleccionen. Comptem que és a tota la província de Barcelona. Per tant, són molts ajuntaments els que volen participar i aprofitar aquests recursos. Per tant, s'ha de fer una bona selecció de les empreses. En aquesta anàlisi, en aquesta diagnosi, s'analitza l'evolució de l'empresa en els últims anys a nivell de llocs de treball, de facturació, els beneficis. També es mira el potencial de creixement del sector al que participen o en el que estan desenvolupant aquella activitat. I altres aspectes potser més qualitatius, com pot ser el compromís, si hi ha una línia de nous productes, etc. No?
Per tant, no és només voler créixer, sinó que hi hagin uns condicionants de l'empresa que puguin indicar que finalment es puguin obtindre bons resultats. Sí que hi ha unes sessions informatives el dijous 25 d'abril, dimarts 7 de maig, dimecres 22 de maig i dijous 30 de maig, sessions informatives online per si hi ha algun dubte. Tot i que si hi ha algun dubte o hi ha una qüestió a tractar sobre la participació o de l'Accelera del Creixement, hi ha una opció molt directa, que és anar doncs, a Escoles Velles i fer-vos la consulta directament, no?
Correcte. Sí, evidentment es poden dirigir a Escoles Velles, a Promoció Econòmica, aquí a l'Ajuntament, però també tenen l'opció de i jo recomano el participar en alguna de les quatre sessions informatives que es faran, són sessions online, per tant, més còmode impossible, la durada és una horeta més o menys, i t'expliquen molt, molt didàcticament i molt acuradament els detalls del programa. Per tant, jo convido a les empreses que tinguin un cert interès que s'apuntin a qualsevol de les quatre sessions per valorar realment tot el que és el programa en si.
Posarem, evidentment, tots els enllaços. Parlàvem de les tres fases. Hem parlat de la primera, la selecció. Anem a la segona, que és el pla de creixement. Aquí serien 6 mesos, aproximadament.
Correcte. El pla de... no sé si abans hem comentat, la selecció final es fa a mitjans de juliol, Llavors ens deixa la part de l'estiu perquè puguem descansar, que ja ens ho mereixem, però al setembre es comença amb la segona fase, que és el pla de creixement, que va de setembre a març, que són, com bé deies, 6 mesos. No són 6 mesos de dedicació plena, estem parlant de 24 hores en aquests 6 mesos. I aquestes 24 hores realment estan repartides, diguem, en tres tipus d'assessorament. Una part que seria, de fet, la primera part és la sessió d'inauguració, en la que aquest cas és presencial, aquest sí que es demana que les empreses participants vagin a aquesta sessió d'inauguració, es crea una mica de networking, coneixes a les empreses que estaran al costat teu participant, pots veure, posar en comú coses, temes d'empresa, no? Després hi ha una segona fase, que són sessions col·lectives. En aquest cas són 3 sessions on es toca una mica els fonaments i la visió estratègica, l'anàlisi competitiva i el propòsit de l'empresa amb aquest programa i també la diferenciació de cada empresa i l'escalabilitat, o sigui, el creixement que pot tenir l'empresa dintre d'aquest programa. Per últim, parlem de 16 hores, que ja serien sessions individuals i aquestes es fan a la mateixa empresa. En aquest cas, el que es pretén amb aquestes 16 hores és fer una diagnosi de com està l'empresa actualment, enfocar estratègies de futur o veure aquelles palanques de creixement que ens poden ajudar a millorar el negoci, crear aquest pla estratègic de futur i també dissenyar el pla de creixement. Una mica resumint, estem parlant, però serien aquestes 16 hores que es parlarien d'això. Això seria tot el que es faríem al pla de creixement o la fase 2 del programa.
Llavors, un cop ho tenim tot analitzat, anem a tercera fase, que és el suport a l'acció, on aquí suposo que ja es concretaran ja algunes accions concretes, no?
Exacte, aquí ja es defineix el que seran els objectius a seguir. Comptem que, o hem de tenir en compte que aquests objectius els aconseguirem, no és immediat, evidentment, això requereix una feina i una inversió, i són objectius que es plasmaran a uns 3 anys vista, més o menys. En aquest cas, aquesta fase 3, el suport a l'acció, són unes 50 hores. Aquestes 50 hores es fan també repartides en sessions presencials i sessions a casa, diguem, en company, que en diem, i van des del mes d'abril fins al mes de juny. De fet, ara estan a punt d'acabar els participants a l'edició anterior de la 12a edició. En aquest cas, hi ha 20 hores de sessions individuals, es tracta el tema específic de cada una de les empreses, i després també hi ha 7 masterclass o bones pràctiques, que això sí que es recomana assistir, no és obligatori assistir a totes, però sí que es recomana assistir en alguna. En aquestes masterclass es parla de la comercialització, innovació, internacionalització, la transformació digital, el lideratge. I aquest any han afegit 2 temes nous que són prou importants i que ens estem trobant que a les empreses els hi costa, que seria el tema de la retenció de talent i, per últim, el tema de la sostenibilitat, que les empreses sí que estan agafant aquesta voluntat de ser més sostenibles, de menys emissions, etc. O sigui, ens estem posant al dia amb aquests temes, que és important també.
Doncs la convocatòria està oberta fins al dia 7 de juny, convocatòria que es pot fer a través de la pàgina web d'acceleralcreixement.com, on aquí també trobaran tota la informació que estem comentant avui a Ràdio Sant Andreu, i que si hi ha dubtes, doncs es poden dirigir, com dèiem, a escoles velles i que poden, doncs, això, comentar els dubtes que puguin tenir. Hem de recordar que aquest programa, doncs, té un cost, està valorat el programa en 5.500 euros i té un cost aproximadament de 750 euros més IVA per les empreses.
Correcte.
Però tenint en compte el resultat que poden obtindre, exacte, passant i sent seleccionats amb l'Accelera el Creixement, exacte, doncs surt a compte, no?
Exacte, és una bonificació de 4.750 euros per un programa que, com us hem anat explicant, és molt complet i que, en general, els resultats que s'han obtingut en les últimes edicions corroboren i donen, diguem, fe de que aquest programa funciona. Llavors, crec que el cost és, bàsicament, de compromís. per poder participar, diguem.
De moment ja, la presentació de les candidatures a Sant Andreu de la Barca, durant totes aquestes edicions han participat gairebé una desena d'empreses i a més amb bons resultats.
Sí. Hem tingut empreses de tot tipus, sobretot són empreses industrials les que participen, però en general tothom està, totes les persones que han, o les empreses que han participat estan molt satisfetes amb els resultats i han pogut implementar les millores que normalment ja per norma estan definides, no? Que són creixements en facturació, en beneficis o en alguns casos inclús augment a la plantilla també.
Doncs l'accelera el creixement que arriba a la 13a edició fins al dia 7 de juny, doncs període d'inscripció de les empreses que vulguin o que estiguin interessades. Tornem a recordar aquells requisits mínims per poder participar, Dani.
Mira, serien, com hem dit, petites, mitjanes empreses o microempreses que tinguin 3 treballadors o més, amb seu o centre de decisions a la província de Barcelona, concretament al nostre municipi, en el nostre cas, i que tinguin una trajectòria empresarial de més de 5 anys, és a dir, que estiguin creades abans del 31 de desembre del 2019.
Doncs aquests són els requisits per poder participar al programa Accelera el Creixement. Recordem que després haurà aquesta selecció. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca col·labora amb aquest projecte que està finançat per la Diputació de Barcelona i també PIMEC, amb aquest objectiu de donar suport a empreses amb un alt potencial de creixement. Enguany, la 13a edició, n'hem parlat àmpliament amb Dani Porta, que és tècnic d'empresa a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gràcies.
Gràcies a tu, Jordi.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Fins aquí l'edició d'avui de l'InfoSap en l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de la xarxa social del Facebook, el Twitter i també Instagram. Recordeu que avui a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del ple municipal, una hora abans, a les 6, retransmissió en exclusiva de l'audiència pública a Ràdio Sant Andreu.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.